COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimarts, és 19 de juny, el dia en què sabem que el radar de tram de l'autovia A7 ha suposat 33.273 expedients de multa des de que es va posar en marxa fa prop d'any i mig. Recordem que es va rebaixar la velocitat de 100 a 80 per hora en aquest tram. Són uns 70 expedients iniciats cada dia, 2.000 al mes, no és poca cosa. No tots acaben en multa perquè es poden presentar al·legacions, però no està de més recordar que la sanció mínima és de 100 euros si ens enganxa fins a 110 km hora i si superem aquest 110 de velocitat la sanció puja a 300 euros i suposa també la retirada de 2 punts del carnet. No val la pena, no creuen? Avui al programa repassarem tota la informació que ve carregada. També, com cada dimarts, vindrà la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Avui parlarem dels efectes de la cafeïna en la nutrició esportiva, un tema força interessant. A partir de la una, Nacional 240, recepta de la setmana, que avui arribarà des de Lleida, i com no vindrà també la Leida Martí per obrir-nos les portes del seu vestidor. A partir de 2:15, torna la Ruth Guerrero, entrarem amb ella a l'exposició de fotoperiodisme del Centre de Lectura i parlarem amb l'autor de les imatges, en Fabián Azul. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins a les 2, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe, doncs a través del web o l'app de Cope. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Temps estable, cel clar i assolellat avui també a les comarques tarragonines amb unes temperatures que encara pujaran una mica més. Hi haurà màximes de 28 avui a Tarragona, 29 graus al Vendrell, 31 a Gandesa, 32 a Reus i 33 graus a Tortosa. Pel que fa al vent, cap al sud bufa avui encara el mestral, ja no és tan intens i a la resta el vent es manté suau, variable amb tendència a bufar de sud. Demà dimecres continuarà el cel clar, més serè encara. Les temperatures encara pujaran més, amb mínimes de 19 graus en general a Tarragona, a Reus, a Tortosa, també al Vendrell, a Gandesa mínimes de 16, màximes ja per damunt dels 30 graus en general i el vent continuarà fluix i variable amb brises al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Ho acabem de saber, l'Audiència de Tarragona ha reobert el cas de l'accident de Freginals i demana un peritatge del sistema de frens de l'autobús. Han acceptat els recursos de reforma i subsidiaris d'apel·lació dels advocats de les víctimes i la Fiscalia, que s'hi va adherir contra l'arxiu del cas de l'accident d'autobús en què van morir 13 estudiants Erasmus quan tornaven de les Falles de València. En la interlocutòria, a la qual ha pogut accedir l'Agència Catalana de Notícies, es demana l'expedient sancionador que Inspecció de Treball va obrir contra el propietari del vehicle, iniciat per falta de informació i formació del conductor en riscos laborals i per deficiències en la vigilància de la salut del treballador. Per tant, aquesta és la darrera hora. L'Audiència de Tarragona ha reobert el cas de l'accident de Freginals i demana un peritatge del sistema de frens de l'autobús. Els magistrats reclamen aquest expedient sancionador de la Inspecció de Treball sobre condicions de salut i descans del conductor. I també els expliquem avui que el moviment veïnal Prou AP7 gratuïta exigirà al govern central que posi per escrit el compromís anunciat per Fomento, per José Luis Ábalos, de fer gratuït el tram d'autopista entre Salou i Alacant una vegada finalitzi la concessió a final de 2019. En paral·lel i en l'àmbit de les Terres de l'Ebre, volen també que l'anunci de gratuïtat de l'AP7 serveixi perquè els alcaldes i el mateix govern renunciïn definitivament a construir les rotondes projectades a la Nacional 340. Ja han demanat una reunió amb el ministre de Foment per poder conèixer els detalls d'aquesta iniciativa. Llorenç Navarro és el portaveu de l'entitat.
Les paraules a vegades se les endú el vent. Volem saber si realment podrà aguantar la pressió que se li vindrà damunt. Perquè, molt bé, s'ha dit, però ara s'ha de complir. I nosaltres el que li demanem és que se reunisquen nosaltres, com està demanada ja la reunió, i que signi un document que després no hi haguen sorpreses, que no mos vinguin en una implantació pel manteniment d'una vinyeta, o que la empresa que s'ha quedat, estem parlant d'empreses molt fortes i noms que en aquest país fan molta temor, que no tinguin la pressió i que al final acabi sent tot fum.
Els alcaldes ebrencs se sumen a aquesta reclamació d'una P7 gratuïta de manera immediata, defensen que aquesta seria la mesura més efectiva i justa després de recordar que els governs de PP i PSOE són els responsables que durant dècades la Nacional 340 ja ha estat saturada i amb una altra sinistralitat. Per la seva banda, el Vendrell i Torredembarra també reclamen l'execució de l'acord sobre la 340 mentre no s'alliberi la P7, tal com recull l'acord per reduir la sinistralitat i el col·lapse de la via. Els alcaldes alerten que la temporada d'estiu està a tocar i que si no s'actua de manera imminent tornaran a patir col·lapses. Escoltem l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, i el de Torredembarra, Eduard Rovira.
Per què no l'aplica? Suposo que hauríem d'atribuir-ho a tots els moviments al canvi de govern. I que suposo que això deu posar que la gent s'hi ha de sentar i s'ho ha de mirar. Però les exigències continuen sent les mateixes i que s'haurien d'aplicar més a més ràpidament perquè tenim l'estiu aquí sobre. Un col·lapse total de la 340, on es converteix en una mena de cinta transportadora de vehicles, on no hi ha cap tipus de mobilitat, on qualsevol petit incident provoca un caos i una aturada immensa.
És una de les coses que es reivindicava. Una autopista que està molt amortitzada, doncs ja es tracta que reverteixi. Aquí per això es creen dos problemes. Un, que mentrestant, què hem de fer? El problema és immediat, és imminent, i la solució que s'havia de fer era exigida immediatament, que és el que venim demanant. I d'això el ministre no en parla.
La mateixa reivindicació fan els transportistes de la demarcació de Tarragona, que s'apliqui de manera immediata la gratuïtat de l'AP7 sense esperar a l'extinció de la concessió. El sector ha rebut amb escepticisme la confirmació del govern sobre aquest aixecament de peatges que finalitzen la concessió. Temen que l'alliberament de les autopistes vingui acompanyat de la instauració d'altres fórmules com la vinyeta. El president de la Federació d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, ha afirmat a l'Agència Catalana de Notícies que això sí que donaria resposta a les morts.
Que han convertit la 340 en un camí de carros, en un camí pràcticament que no té res a veure amb el que hauria de ser una carretera nacional. Hi ha molt d'interès en saber si hi haurà lletra petita, és a dir, si el fet de treure els peatges a aquestes autopistes no voldrà dir que hi instauraran o hi ha intenció d'instaurar noves fórmules fiscals, tipus eurovinyeta, etc., per fer pagar per l'ús de tota la xarxa viària, no només de les autopistes que fins ara són de peatges, sinó per totes les autovies també que en aquests moments són lliures de peatge.
Mentre no s'alliberi el peatge, el sector creu que no s'ha d'aplicar l'acord que fixa el desviament obligatori de camions de la 340 cap a l'autopista amb un sistema de bonificacions. Per als transportistes, aquesta proposta que s'havia hagut de començar a aplicar ja a principis d'any és un nyap i per això diuen que cal aplicar la gratuïtat amb la màxima urgència. Hi ha més coses, en tenim ja confirmació. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis el proper divendres. En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit també que el rei Felip VI hi serà, juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra. A aquesta hora no hi ha confirmació oficial per part de la Generalitat, per cert, estarem atents. Serà la primera vegada que es vegin des de que ocupen els respectius càrrecs com a presidents. Precisament, el PSC ha demanat enteniment i seny en la inauguració dels Jocs i no menysprear Felip VI, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat respecte a les formes de pensar diferents, a les ideologies i als símbols.
Nosaltres el que demanem és respecte, ho anem demanant des de fa molt temps, i el cap de l'Estat és una persona que mereix tot el respecte, que és molt important per moltes persones, es pot discrepar del que ha dit o del que fa, però no és admissible que despreci ningú i menys al cap de l'Estat. I des d'aquest punt de vista nosaltres, insisteixo, demanem respecte. Està en joc la imatge de Tarragona, de Catalunya i d'Espanya en una finestra al món que nosaltres voldríem que fóssim tots capaços d'aprofitar.
Un apunt encara dels Jocs, la nedadora Mireia Belmonte serà la banderada de la selecció espanyola als Jocs Mediterranis el proper divendres en la inauguració. I a tot això, avui sabem que els regidors de Ciutadans de Reus no assistiran als actes de Sant Pere perquè, diuen, se'n senten exclosos. El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament posa com a raons la presència d'una pancarta demanant la llibertat dels presos i el llaç groc al balcó de l'Ajuntament o que el pregoner de les festes sigui Xavier Grasset. Ens quedem a Reus. Atenció al que llegim avui al diari Més. Expliquen que els operaris d'Endesa que han actuat en els darrers mesos al barri de Masavelló per desconnectar les connexions fraudulentes de la xarxa d'enllumenat van rebre amenaces i coaccions quan hi van anar sense la companyia de Guàrdia Urbana i Mossos. L'Ajuntament explica que hi van acudir en diverses ocasions i en veure la situació van demanar cobertura als cossos de seguretat. El consistori de Reus justifica pel perill d'incendi el suport de la Urbana contra les connexions fraudulentes. Recordem que es van fer un centenar de registres a Masavelló, alguns en pisos ocupats il·legalment. Es van tallar 47 connexions il·legals a la llum, 3 a la xarxa d'aigua i una setmana després es van desconnectar 12 més que s'havien tornat a fer. Per cert, que avui també sabem que en aquesta edició de les barraques de Reus els menors només podran entrar-hi amb permís d'un adult. Es farà un control d'edat i es col·locaran unes pulseres a tots els que hi entrin per identificar els que siguin menors de 18 anys. Precisament, els menors d'edat hauran d'entrar acompanyats d'un adult o presentar una autorització per escrit dels seus tutors legals per accedir al recinte. L'objectiu, controlar el consum d'alcohol i evitar que els menors hi puguin accedir durant les barraques. Canviem d'assumpte, els efectius de salvament marítim han localitzat aquest dilluns a la tarda la motora Ursus, on la setmana passada va morir una dona de 27 anys. Recordem que la dona va morir dijous a la matinada durant un rescat marítim davant la costa de l'Ametlla de Mar. La motora va volcar quan l'estaven remolcant cap a terra enmig d'un fort temporal marítim. Una de les passatgeres va morir, 3 persones més van ser rescatades. L'embarcació l'han traslladat ara a Tarragona, en paral·lel la Guàrdia Civil continua investigant els fets. I ho hem sabut també fa només uns minuts, una dona de 81 anys ha mort aquest matí al riuet de Comarruga. Ha patit una parada cardiorrespiratòria mentre es banyava. Pràcticament 12:34 minuts, l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat el Pla Econòmic i Financer per al període 2018-2019 per incomplir la regla de despesa. En un ple extraordinari, el consistori ha aprovat aquest pla amb el vot a favor de l'equip de govern, PDeCAT i Esquerra, i els vots en contra de Movem Tortosa i la CUP, a més de l'abstenció de PSC i Partit Popular. L'Ajuntament de Tortosa ha superat en 4,5 milions d'euros el límit de despesa l'any 2017 i l'oposició critica que sigui pel sobrecost de reforma del pont de l'Estat, la construcció del complex de les piscines i la indemnització a la que han hagut de fer front per comprar terrenys de la piscina de Jesús. L'alcaldessa Meritxell Roger defensa que la despesa s'ha disparat també per la impossibilitat de computar als comptes municipals els ingressos dels hospitals. Escoltem el portaveu del PSC a Tortosa, Enric Roig, el de Movem Tortosa, Francesc Vallespí i l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger.
Tenim les obres del pont. Unes obres han tingut un sobrecost, com es va reconèixer la comissió, del 43%, i que han negociat, al nostre entendre, un cúmul de despropòsits en les concessions a diferents empreses que havien d'executar-les, amb molèsties al ciutadà, en repercussions al comerç. Ara, a més, veiem el resultat, que ja comença a tenir problemes en quant a accessibilitat d'aquesta banda, en quant a mobilitat d'aquesta banda, però també en quant a instal·lacions enllumenat. I, per tant, no passaria que ara s'hem tingut que aprovar este pla econòmic financer.
Torno a repetir, per molt injusta que sigui la llei Montoro i que mos faci o porti a la majoria d'ajuntaments del nostre país a tindre que prendre aquestes mesures que avui està prenent l'Ajuntament de Tortosa, ha estat perquè la gestió doncs, no ha sigut del tot correcta.
Principalment és el fet de que ve determinat pels ingressos de l'hospital que no es poden computar i per tant fa que ens haguem de saltar aquesta regla de la despesa i que suposi haver de fer aquest pla econòmic financer.
I anem al Baix Camp perquè allà els municipis que més reciclin rebran com a premi un projecte social a gust dels veïns. És una iniciativa pionera que arrencarà com a prova pilot a Vilanova d'Escornalbou, Maspujols, l'Aleixar i Riudoms. A Vilanova d'Escornalbou ja tenen clar què en faran dels diners. Compraran un desfibrilador. De moment, 4 municipis participen en la prova pilot d'aquesta iniciativa que es vol acabar estenent al conjunt de la comarca. Escoltem Felicitat Martínez, veïna i regidora de Vilanova d'Escornalbou, i a Xavier Gallego, vicepresident de Secomsa, responsable de la campanya.
Va xocar bastant doncs, que al final acabéssim decidint un desfibrilador, perquè bueno, hi havia altres projectes que poder que sí que, doncs, que arriba, però aquest arribava, segons el que al final vam acabar pensant, arribava a tots els, a totes les franges d'edat, totes les franges socials del poble. No?
L'objectiu és que tots els municipis de la comarca acabin realitzant-lo i fins i tot que l'objectiu a futur del 60% de correcta gestió de residus sigui en tots els municipis del Baix Camp i, per tant, el Baix Camp compleixi amb aquest objectiu.
Es vol aconseguir que aquests municipis arribin al 60% de recollida selectiva, és el que fixa la Unió Europea i també la Generalitat per 2020. Les dades de selectiva al territori s'estaven estancant. La mitjana comarcal és del 40%, però la realitat de cada municipi és diferent. Arriben al llindar del 60% o superior, els ingressos de més que obtindria l'empresa gestora de residus revertiran directament al poble. I en plana cultural, bona notícia, Ara Malikian, Paquito de Rivera, Pepe Rivera Trio i Naturally Seven seran els caps de cartell de l'edició de plata de la mostra de jazz de Tortosa. Celebren 25 edicions, tornant a convidar 3 dels grans noms que han passat pel festival de referència a la demarcació, amb actuacions a diferents espais de la ciutat i, novament, bars i restaurants oferiran les jornades de cuina Cajun, una fusió de plats de la cuina tradicional de les Terres de l'Ebre i la gastronomia Cajun del Delta del Mississippi. Xavi Bartomeu és director de la mostra de jazz de Tortosa.
Que no hem tingut mai un territori que hauria sigut un gran amant des de gènere musical, hem aconseguit 25 anys que la gent se l'hagi fet d'ell. Possiblement assistim, tal com hem nomenat moltes vegades, el que seria una festa cultural d'entrada a l'estiu, perquè és la primera part del que seria, evidentment, tot el que envolta Sant Joan, seria dintre de Tortosa el que li donaria aquell punt de tret de sortida per a començar tots els actes.
La mostra de jazz de Tortosa es farà entre el 2 i el 7 de juliol. Les entrades i abonaments estan ja a la venda a Acadèmic, tot i que l'espectacle d'Ara Malikian només es pot comprar de manera anticipada a través del seu web. I abans d'acabar, un apunt, ho hem sabut fa una estona, ha mort el president del patronat de la Fundació Mútua Catalana, el tarragoní Joan Josep Marca, mort als 77 anys. Moria de manera sobtada aquest dilluns. Joan Josep Marca va ser nomenat precisament aquest any 2018 fill predilecte de Tarragona en un acte que es va celebrar al gener al Saló de Plens. I repassem portades de diaris ràpidament. Comencem pel de Tarragona, que diu: Tarragona aplaude l'anuncio del fin de los peajes. Al Reus Digital, l'oposició al Mercadona de l'antiga Sedera comença a prendre forma. Al delcamp.cat destaquen que Mireia de Belmonte serà abanderada de la selecció espanyola als Jocs. I al Tarragona 21, Pedro Sánchez Diuen anuncia que assistirà a la inauguració dels Jocs amb el rei i també hi serà Quim Torra. Finalment, avui en portada al diari Més, el radar de tram de l'A7 diuen suma 33.273 multes en 16 mesos. Vint minuts per arribar a la una, ens aturem un minut i mig per la publicitat i entra la Dara Giner.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas. Carol, Hackett, Dockers y muchas más. Hasta el 28 de junio. Te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Seguim. La setmana passada vam suscitar un debat amb el tema d'aquestes dietes baixes en carbohidrats. És un tema complex, però sí, molts de vostès ens han fet arribar alguna foto també de dietes d'algunes revistes que dius, déu-n'hi-do. Adara Giné, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Ai, aquestes dietes de les revistes.
La dieta de la revista, ara ja la cosa s'ha extès i ara ja és la dieta d'internet, no? Però la dieta de la revista continua pesant massa, jo crec.
No, molt, molt heavy. I la dieta del famós, també.
La dieta del famós, sí. És que...
Entre hi ha algun any algun famós que es, bueno, llueix espectacular i et diu, no, és que llueixo així perquè he pres això.
L'alcachofa.
Sí, bueno, és que, sí, sí, sí. És que aquesta dieta és universal, no voldria dir. No sé si en altres països també és així.
No ho sé, no ho sé.
M'hauria de preguntar. Però aquí
no, no sé exactament ni en què consisteix, però...
Doncs, bueno, menjar carxofa a tort i a dret.
Ah, sí?
Sí. Igual que la dieta de la pinya, menjar tot el dia pinya. Bueno, i sucs de pinya o sucs de carxofa o el carxofa, doncs, com deixa allò, no? Perquè diuen que és molt diurètica.
Sí.
Bueno, sí, és diurètica, però i què si perds aigua? No pots te deshidrates, mona. El greix no es perd per
conclusió.
Orina. Ho sento molt, dir-t'ho.
Mira,
això és el que els dic als meus pacients. Els
un
dic,
minut
mano.
I mig de secció i ja hem après una cosa.
Ja, he desmuntat un mite. El dia que el greix es perdi per orina, llavors perfecte, no?
Però
no hi haurà obesitat. Però...
Senyores i senyors, per molt que anem a lavabo, a pixar, parlant clar i català, sí. El greix continua allà.
No, és que ni per femta ni per orina s'excreta. Se crema, s'oxida, però per això ens hem de moure.
Clar, exacte. Doncs mira, em treus molt bé el tema, que en parlarem la setmana vinent, si et sembla, perquè tu vull pensar en una altra cosa, clar. Però bueno, el que jo ja deia al final de la secció de la passada setmana, deia, tinc un tema molt interessant...
Sí,
que
m'ho vas dir.
No t'ho volia dir, perquè per agafar-te així, diguéssim, a pèl, per agafar-te desprevinguda, a veure què ens dius. A mi m'encanta descol·locar-vos.
Sí, aquest és el pitjor. Les millors respostes que et puc donar són aquestes situacions.
Però va, t'ho dic ara i així ja ho avancem, que en parlarem la setmana vinent. Perquè últimament a mi m'ha cridat molt l'atenció aquestes promocions, diguéssim, amagades a través de determinats personatges públics que es fan d'un producte concret. No hi ha una marca concreta, són diverses. D'aquestes dietes detox, de fem un detox, no sé si són 3 dies, una setmana, amb sucs, a més, no? El suc de colotat, el suc de colocual. És un tema que em preocupa una mica, perquè crec que es dona un missatge que no sé si és correcte.
Absolutament, no és correcte. No, ja ho sabem que no és correcte.
Però això en parlarem la setmana que ve.
Mira, vale, molt bé.
Plantem la llavor i en parlem la setmana vinent.
Molt bé, li donaré voltes. Ja em diràs qui és aquest famós que t'has trobat.
Ara després t'ho dic. Això és fora de micros. No, però si vostès no... Vull saber també la seva opinió. Si han fet alguna vegada una dieta d'aquestes detox, si els hi ha arribat, si ho han vist, no? Què els hi sembla? Doncs vinga, va, missatges al WhatsApp del programa, 672-65-35-34 i si no al Twitter, @copetarragona. Avui, però, la Dara venia amb un tema preparat, llavors...
Bueno, sí.
Siguem respectuosos.
Vinc aquí amb alguns temes, a vegades.
Sí, de vegades sí, jo li canvio, però...
Sí.
De vegades normalment veiem un tema preparat. I avui ens volies parlar de l'efecte de la cafeïna en la nutrició esportiva.
Sí. És que això, jo parlo dels temes que em trobo a la setmana...
A la consulta.
A la consulta i dic, ui, no sé què passa, que hi ha com una onada de gent preocupada, gent que fa esport, i que està preocupada perquè a vegades sí que recomano, segons en quines competicions, prendre cafeïna. Si és una competició, per exemple, un BTT o un trail, que és un running per la muntanya, per exemple, hi ha altes, a llargues distàncies, 28 quilòmetres, inclús menys, però, home, tens una pujada molt pronunciada, igual en aquest punt sí que t'està bé prendre una mica de cafeïna, perquè té un efecte ergogènic molt interessant, i a més, evidència grau A. Què vol dir evidència grau A amb un científic friqui? Pues vol dir que hi ha molts estudis, i que hi ha estudis, no només molts, sinó de molt bona qualitat, perquè jo puc fer un estudi i sí, pot ser una birria d'estudi i treure un resultat espectacular, però si està mal fet la metodologia... Bueno, el cas és que hi ha estudis molt ben fets, de molta qualitat, estudis que engloben altres estudis, que això es diuen metanàlisis, i que són d'una suficient evidència per dir sí, la cafeïna té un efecte ergogènic que millora la pràctica esportiva en alguns punts, no? I com que m'he trobat gent que està com espantada per prendre la cafeïna, sí, anem a parlar de on podem trobar cafeïna, quines quantitats, i també quines quantitats es treballen en consulta amb nutrició esportiva.
Vale.
Anem a deixar clar quines són les dosis tòxiques de les que, evidentment, aquí sí que et pot doncs, una repercussió a nivell cardíac. Però clar, no clar, són les que es treballen en consulta.
És que ja obries el meló del tema esport la setmana passada amb el tema d'aquestes dietes cetogèniques, no? Sí. Que deies que molta gent...
Que no sempre
gent...
ha de ser per esport, però bueno...
No, però que una part, no? Sí que t'havia cridat l'atenció, per això que diem, que els temes que també sí, ens portes són és el que tu veus una mica les tendències, no? A la gent que va passant per la consulta. Doncs molta gent que es prepara, ara amb el bon temps, creixen com a bolets també doncs, les competicions esportives, sí, maratons, molt, mitges maratons, sí, BTTs, etc. I és un tema doncs, que preocupa, això de la cafeïna, no? com deies, per això avui en volem parlar. Llavors, quin és exactament el tema? Clar, tu si estàs amb un rendiment esportiu elevat, diguéssim, potser la cafeïna pot ser perjudicial perquè és un excitant al final, no?
Sí, però es tracta de buscar una dosis que no produeixi aquest efecte excitant, uh-huh, però sí efecte suficient... que tingui una repercussió bona en la pràctica esportiva. O sigui, estem parlant de dosis de mil·ligrams per quilo de pes del pacient. Sempre s'ha de calcular, almenys jo ho faig així, es calcula segons doncs, quina pràctica esportiva sigui i quina és la necessitat del pacient. I també quina és la seva sensibilitat. Per què no valen... Vale, demà tens una competició, per exemple, la Polar Gran Fondo, o, per exemple, hi ha un triatló a Cambrils aquest cap de setmana, no? Doncs és el triatló de Cambrils. Doncs, bueno, doncs et prens mitja hora abans un gel amb cafeïna. Pues, quanta cafeïna? 100 mil·ligrams. I em quedo tan ample. No ho puc fer així. Mai, no. I, a més, insisteixo en la gent que fa esport i que pren cafeïna. No ho feu així. Mai feu res de nou el dia de la competició.
Això ho has dit més d'una
vegada,
és veritat.
Que ets molt sensible a la cafeïna i t'agafa ganes d'anar al lavabo. Doncs no t'has d'anar darrere d'un matojo a plena carrera. No seria ni el primer ni l'últim. Estic convençut que hi ha algun oient aquí que li ha passat. No de l'unirà, o sigui, de tal, no? Perquè, clar, tot això s'ha de valorar. Podem parlar de 100 mil·ligrams, i els gels que porten més cafeïna solen ser 100, aproximadament, però ara en parlarem de més coses. El cas és que...
Els gels, perdona, igual, el desconeixement, quan dius els gels, sí, són unes begudes...
Sí, són com unes bossetes,
sí,
que són gelis, que porten sucres, i a més a vegades li posen doncs, una mica de proteïna i una miqueta de... Sí, que donen energia, són gels, perdona, energètics, val? I que es donen en carrera.
D'acord.
Perquè això, bueno, en carrera, en la pràctica esportiva, per aportar glucosa, com parlàvem l'altre dia...
Ah, que va al cervell...
Sí, va al cervell, aquesta anirà cap al múscul,
sí,
en la pràctica esportiva, perquè clar, el múscul també és molt demandant, de glucosa, li agrada molt oxidar glucosa per obtenir energia. Llavors aquests gels es donen perquè el múscul s'alimenti en aquell moment. Total, aquests gels moltes vegades van amb cafeïna, aquesta cafeïna sempre s'ha de provar abans, quina és la teva tolerància i sensibilitat. Jo, Mònica, em prenc un cafè sol.
I va com una moto.
No dormo ja. Però això pel dematí. Jo sempre m'esprenc descafeïnats, perquè jo sóc una moto ja de per si. Imagina't si prenc cafeïna. Però és que ho noto. És allò que a vegades s'han equivocat i m'han ficat un cafè portant cafeïna. És que ho noto. Tinc palpitacions. Sí. Sóc molt sensible. A mi no se m'ocorriria prendre'm un gel de 100 mil·ligrams de cafeïna, perquè jo sóc molt sensible. Doncs això sempre s'ha de provar. Cada persona té una sensibilitat diferent. Total, que és dolenta la cafeïna perquè pot provocar taquicards i això. No. Anem a veure alguns aliments i quantitats, perquè ens fem una idea. Estem parlant que els gels que més cafeïna porten, aproximadament 100 mil·ligrams, ¿vale? Que això pot ser 1,5-2 mil·ligrams per quilo de pes d'un pacient. Bueno, per la pràctica esportiva es recomana, perquè té un bon efecte a nivell d'esport, d'un gram fins a 3 grams.
Uh-huh.
Però els estudis normalment es fan amb 6 grams, mil·ligrams, amb 6 mil·ligrams. Vull dir, que han vist que no cal arribar als 6 mil·ligrams per quilo de pes, per tenir un bon efecte.
O sigui, que amb molt menys n'hi ha prou.
Amb un ja en tens prou. Mm-hmm. Vull dir, jo que peso poquet, amb 60 mil·lígrams de cafeïna en tindria prou per anar a fer un BTT o per fer un trail, sí, no?, de muntanya. El cas és que quanta cafeïna porta un cafè sol? 160 mil·lígrams.
Imagina't.
Clar, tinc esportistes que estan preocupats per això, els dic, no, a veure, si és que el cafè que et fas pel dematí ja porta ja més cafeïna.
Ja, ja, ja.
Una marca molt famosa de beguda energètica,
sí,
porta 300 mil·lígrams de cafeïna en una llauna. Les llaunes són grans, no són de 330, poden arribar a 400. Però tothom sap de què estic parlant, però hi ha marques d'aquestes begudes energètiques que es porten,
sí, sí,
porten a vegades guaranàs i taurines, sí, i tot això, en general tenen un efecte de cafeïna d'aproximadament 300 mil·lígrams, que és molt, eh? Jo no em puc prendre'n.
No,
que me porten a l'hospital.
Que surt volant. La dada surt volant.
Ho vaig fer una vegada per provar i mai més. Mai més, me vaig espantar. Però sí, per exemple, no?, que són dosis molt altes. Begudes de cola que porten cafeïna. Doncs estan al voltant dels 90, 100, 120, si és light o sense sucres. Vull dir que, Déu-n'hi-do. Els gels per fer esport ni molt menys arriben amb això, ni té per què. Sempre pensant en el pes del pacient i la sensibilitat. Uh-huh. Vull dir que no ens hem d'espantar. I quins són els beneficis d'aquesta cafeïna? Que m'agradaria repassar-los una mica. Els més importants, perquè té bastants, eh? Però els més importants et diria que sobretot disminueix la fatiga en la pràctica esportiva, que és molt important. Perquè si estàs al final d'una carrera i les cames ja et fan figa, doncs sempre t'ajuda a no notar aquesta figa, no? És com, vinga. També és analgèsica. Disminueix la percepció del dolor. Tires més.
Ah, mira tu.
Clar, això també, a final d'una pràctica esportiva, doncs ajuda. També incrementa la pressió arterial, evidentment, a dosis molt baixes. Vull dir que la pressió arterial no és que s'alteri a 30 punts, ni molt menys, eh? Però és suficient com perquè ajudi a bombejar, a tenir més irrigació sanguínia i, per tant, a la pràctica esportiva. Què més? Així important... millora la funció cognitiva, que això també està molt bé.
Més despert, no?
Exacte, augmenta l'estat d'alerta, que està molt bé també. Té un efecte neuroprotector, demostrat també interessant. Augmenta la sensibilitat del sistema respiratori, important també la pràctica esportiva. I així com a tal, ho deixem aquí. Ah, molt important, incrementa l'activitat lipolítica.
Què és això?
I ahorra glucogen. Això vol dir que cremes més greix, produeix cremar més greix i estalvies glucosa. I això està molt bé en la pràctica esportiva, perquè el greix s'oxida més lentament, però porta més volum d'energia que la glucosa. A nivell de metabolisme i esport, és molt beneficiós.
Mm-hmm.
Provoca lipòlisi, provoca cremar greixos. I, per tant, el múscul no només s'alimenta de glucosa, sinó també té glucosa i té greixos.
D'acord.
Utilitza els dos substractes. És un avantatge a nivell de cremar substàncies per obtenir energia.
Uh-huh.
Així que és molt interessant.
O sigui que està recomanat sempre, com tu dius, en funció del pes de cada persona.
Monitoritzat.
Exacte, no? I que, perquè, a més, recordem, aprofitem, no està de més, que sempre, doncs, ara que està molt de moda preparar-se, doncs, això, doncs, per maratons, triatlons, el que sigui, proves esportives, home, si no ets una persona que habitualment faci esport,
exacte,
i tal, doncs sempre és millor fer-ho amb la supervisió d'un...
Exacte, d'un dietista.
D'un dietista, d'un metge, en aquest cas, perquè,
exacte,
no és ni el primer ni l'últim que de cop va una marató i cau rodó a terra.
Sí,
vull
sí, per
que...
falta d'hidratació o per sodi, o sigui...
El que sigui.
Compte amb això, sí. O sigui, almenys tenir una bona base, uns bons coneixements, encara que facis més pràctiques, ja no cal que vagis a la dietista, per sempre, però que t'ensenyi,
això
o al
mateix
dietista, mm-hmm, no? Però que t'ensenyi.
Important això, eh? No proveu res el mateix dia de la competició.
No. O
sempre
que s'hagi
dit
al metge que no ho heu
sempre
de fer.
Sempre abans.
Perquè si el metge us diu no preneu cafeïna, no en prengueu. Clar. Però a banda d'això, bueno...
Molt bé, doncs escolta, interessant el tema d'avui. Vinga, va, oients esportistes, sí, volem saber les vostres opinions a través del Twitter, @copetarragona, també a través del WhatsApp, 672-65-35-34. Nosaltres ho deixem aquí per avui, que tinc encara un munt de coses avui fins a les 2. Un dia, si vols, pots quedar fins a les 2, d'ara.
No tens temps? M'ha val la vida.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Herrera en Còpia Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, la sala Espai Turisme s'inaugura l'exposició de Joan Ganyet, Mur. Es podrà visitar fins al 5 d'agost. Una altra exposició al Museu d'Art Modern de Tarragona, a 8:15 del vespre, Josep Guinovart, on conflueixen la mar i la terra. Inauguració de l'exposició que vol posar en valor els dos eixos fonamentals que configuren l'univers Guinovart, les terres de Ponent i la mar Mediterrània. Una altra cita encara a Tarragona. A 8:15 a la Biblioteca Pública parlem de bullying, un taller a càrrec d'Omar El Bachiri. Com entendre que la forma d'educar l'infant a casa farà que sigui un agressor o una víctima? Saltem cap a Reus, a la Biblioteca Central Xavier Amorós. A 7:15 de la tarda, el Club de Lectura tanca curs. Avui amb Maria Boigas, del Club Editor, i Antònia Carré Pons, autora del llibre Com s'esbrava la mala llet. També a Reus, a les 7 de la tarda, al CIMIR, el documental del mes avui, Projecció de Petitet, de Carles Bosch, un gitano que persegueix el seu somni de portar la rumba catalana al Liceu. Seguim a Reus, al Museu de la Ciutat, a 8:15 del vespre. Avui, conferència, l'arquitecte Pere Caselles, un perfil biogràfic. Serà de la mà d'Anton Pàmies, comissari de l'any Caselles. I acabem a Valls, on estan de festes, a la plaça de l'Oli, a les 10 del vespre, concert homenatge a Peret.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, aquí a través del WhatsApp del programa, notes de veu o escrites que ens poden enviar per explicar-nos bàsicament el que vulguin, eh? Opinar sobre un tema d'actualitat, preguntes per la Dara Giné, per la Leida Martí, que ha de venir d'aquí una estoneta per obrir-nos el vestidor, opinar sobre qualsevol tema d'actualitat, els Jocs Mediterranis, per exemple, han comprat la seva entrada per la inauguració el proper divendres? No, perquè volen anar-hi i no saben com fer-ho, ens ho expliquen a través del WhatsApp del programa, recordin 672 65 35 34. Ens n'ha arribat algun, per exemple el del Joan, el del Carles, ens diuen que ells són uns d'aquests 33.000 que des de febrer de 2017 han passat pel radar aquest de tram de la 7 a una mica més de 80. Arribem a la 1, ara les notícies, que ve molt carregat el matí. Tornem en 5 minuts amb Recepta, la Leida i ve també la Ruth Guerrero. No s'ho perdin, eh? Des d'ara i fins les 2 hi ha moltes coses per explicar.
És la 1, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE,
estar informado.
Estamos pendientes de que Soraya Sáez de Santa María presente su candidatura a liderar el Partido Popular. La ex vicepresidenta lo va a hacer ante la Puerta de los Leones del Congreso, a donde iremos en unos instantes en directo. La que sí ha presentado ya su candidatura es María Dolores de Cospedal. La secretaria general del Partido Popular y exministra de Defensa ha puesto en valor su trayectoria dentro del partido y también al frente del gobierno de Castilla-La Mancha. Dice que quiere ser la primera mujer en presidir el PP y también el gobierno de España. Sin mencionar a Sáenz de Santa María, Cospedal asegura que su candidatura es integradora.
Que una decisión así no se toma a la contra. Que una decisión así no se toma contra nadie. Sería muy mezquino. Hoy presento un proyecto integrador en el que cabemos todos.
Y hoy hemos conocido que Pedro Sánchez se reunió con dirigentes del PNV en Moncloa el pasado miércoles para analizar los compromisos del gobierno con el País Vasco. Ricardo Rodríguez.
La cita sirvió a Pedro Sánchez para arrancar a Andoni Ortuzar el compromiso de dar estabilidad al gobierno en su apuesta por agotar la legislatura, es decir, hasta las generales de 2020. Sánchez recibió a Ortuzar el pasado miércoles dentro de la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios. La cita, discreta, contó con la asistencia de Aitor Esteban, que ha dejado claro su precio.
Hicimos repaso a los compromisos que tenía el gobierno adquirido con nosotros cuando los acuerdos presupuestarios.
Al tiempo, el PNV le recordó al presidente la prioridad del Lehendakari por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica.
Y hay más noticias en este martes 19 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La Policía Nacional ha desmantelado 3 laboratorios clandestinos de medicamentos ilegales. Ha intervenido 5 millones de dosis cuya materia prima era importada desde China. En varios laboratorios españoles se realizaba el producto final, que era distribuido en gimnasios de la Comunidad de Madrid y en Holanda. Hay 29 detenidos, entre ellos Mister Universo 2003. Se trata de Manuel Manchado, condenado en 2008 por tráfico de anabolizantes. En Barcelona, los Mossos tienen abierta una operación contra una peligrosa banda juvenil. Hay 14 detenidos entre el distrito de Nou Barris y en las localidades de Badalona y Hospitalet de Llobregat. Su principal y casi única dedicación eran los robos. Y se ha muerto el señor Casio. Su nombre era Kazuo Casio. Dicho así, puede que no diga mucho, pero si te cuento que lideró el desarrollo de la calculadora personal Casio Mini, lanzada en 1973, que en 1980 fue el artífice de unos relojes Casio G-Shock, de los que siguen sacando modelos, o que la empresa japonesa que fundó junto a sus 3 hermanos desarrolló su famosa cámara de fotos. Seguro que es más fácil, por cierto, míticos también aquellos órganos. Detrás de ellos, la empresa de dispositivos electrónicos de Kazuo Casio, fallecido a los 89 años a causa de una infección pulmonar.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En España esto no nos lo podemos imaginar, pero hay países donde no se puede venerar santos oriundos de ese lugar.
Bueno, van pudiendo. Es el caso de Paraguay, que se prepara para vivir la proclamación de la que va a ser su primera beata en la historia. Es María Felicia de Jesús Sacramentado, una joven carmelita más conocida por aquellos pagos como Chiquitunga. Desde su adolescencia se comprometió de lleno con la acción católica, vivió entonces años de intenso apostolado, marcados por el deseo de trabajar en cuerpo y alma por la causa de Cristo. Al cumplir 30 años, se sintió llamada a la vida contemplativa e ingresó en el Carmelo. Sus hermanas recuerdan su gran espíritu de sacrificio y caridad, unido a una mansedumbre y alegría reflejadas en las numerosas poesías que escribió. Ya durante la visita del Papa Francisco a Paraguay, en 2015, los obispos de ese país le pidieron públicamente la dicha de poder ver a Chiquitunga en los altares. Bueno, pues se ha demorado apenas 3 años. Esto se va a hacer realidad el próximo sábado y su historia la contamos en un ratito en El Espejo.
Curioso nombre, ¿eh? Chiquitunga. Estaremos pendientes, desde luego, a todos los detalles de esta historia. Gracias, José Luis.
Adiós.
Y en los deportes, el Barcelona presenta a su director deportivo, Erika Vidal, José Luis Corrochano.
Ha sido hace tan solo unos minutos, se ha terminado esta presentación del francés Vidal con el asunto. Antoine Griezmann como protagonista está en la ciudad deportiva para contárnoslo, Juan Arias.
Erika Vidal firma por 3 temporadas como secretario técnico. Ha dicho que hay un trabajo previo hecho con jugadores como De Jong o Lenglet, pero habrá que concretarlo. Pero el vicepresidente deportivo del Barça ha criticado la implicación de Piqué y de Umtiti en la negociación del fichaje de Griezmann, que finalmente ha renovado por el Atlético de Madrid.
Nos disgusta que socios y aficionados hayan podido sentirse desilusionados por las formas y significación de la resolución final. El presidente habló con Piqué, para trasladarle que su intervención había provocado sorpresa y malestar en el club y entre muchos barcelonistas. Hablaremos internamente con Gerard Piqué y Samuel Umtiti cuando se reincorporen después del Mundial. Sobre este asunto no haremos más valoraciones públicas.
Sobre este asunto no faremos cap més valoració
pública. Noticias del Mundial de Rusia. La selección española ya está en Kazán, donde va a jugar mañana a las 8 de la tarde contra Irán, el segundo partido de la fase de grupos. Partidos de hoy a las 2 de la tarde Colombia-Japón, a las 5 Polonia-Senegal y a las 8 en tiempo de juego Rusia-Egipto. Cita con el baloncesto a las 9, cuarto partido de la final Baskonia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid será campeón de liga. Y a las 9 y media, quinto partido de la final de fútbol sala Inter-Barcelona. El que gane será campeón.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ara sí que ja obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, amb aquesta proposta gastronòmica. Però abans, Mònica Carrasco, bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
Molt bé.
Bé? Tens bé. Gana?
Sí, clar.
És que aquesta hora, de veritat, hem de canviar la secció de, d'hora.
Sí, però
de jo,
a mi m'és igual, eh? O sigui, m'és igual a les 12 i 20 que a les 2.
Sí, vols dir? A mi és que em comença a agafar ara cap a la 1. Ja és sentir el butlletí de notícies i noi, és automàtic.
Home, clar, i els dimarts encara més?
Els dimarts encara més perquè és el que ha de venir.
Clar. Clar. Avui ens quedem a Lleida.
Molt bé, em sona
però
molt bé.
Però és una proposta també d'aquelles que els amics de Tarragona-Reus, de les comarques de Tarragona, que si han de venir a Lleida a veure, per exemple, el Turó de la Seu Vella,
per exemple,
doncs poden anar al carrer Templers número 3, a la ciutat de Lleida, i allí trobaran el restaurant Aggio. I avui està amb nosaltres doncs, el seu xef, el propietari, el que ho va començar tot, el Toni Márquez. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bon dia, Toni.
Saps quan... Bon dia. Dic, el senyor que ho va començar tot.
Contigo empezó todo, Toni, no?
Sí,
saps quan,
empezó, com
quan fa?
Pues mira, 31 anys.
31 anys. Ja comença a fer una mica de vertigen, eh?
Sí.
Bueno, vertigen, aviam. I el que ens queda, eh? Però...
Sí, a veure, per un costat té plena d'orgull, no? Un camí tan llarg i sempre tirant del carro i evolucionant, com diuen al col·le, positivament, no?
Sí.
Que ho han de dir els clients, no? Però, bueno, sí que és vertigi, no? Sí.
Uh-huh. Escolta,
has vist
Toni...
quina veu que té el Toni?
Sí, molt radiofònica, eh? Haurà de venir més. Jo tinc un dubte, perquè jo conec el lloc, bona recomanació la que ens fa avui el Ricard, i ja els ho deixo anar. Sempre he tingut el dubte, escolta, el nom d'on ve? Aggio.
Bueno, Aggio ve... tenia un altre... Hi havia cinc noms, no?
Perquè es cinc barallaven. Noms?
Sí. Se va anar reduint. En aquella època la gent li donava per reduir els noms. Llavors van buscar un nom que no se podia reduir, no?
Molt bé.
Però van tindre... A veure, Aggio, en castellà...
Amb dues G's, eh?
És sinònim, sí, de persona conflictiva, un caràcter així un poco quasi mafiosillo.
Sí.
I, sin embargo, en italiano és todo lo contrario, ¿no? Es persona afable, va ligado, mira, a los adagios, ¿no?
Sí.
Y en la Alcurnia, en su profundidad, dicen que Aggio es hijo de Dios.
Uh-huh.
Claro, se te ponen los pelos, el vello de punta y dices, bueno, pues yo creo que por estos caminos iremos bien.
Clar, és que, escolta, triar nom ha de ser difícil, és com un sí. Fill, al final, és complicada la elecció.
Home, pels fills, ja et dic jo que
no és fàcil,
fent,
no?
Acabes fent llistes i pactes.
Sí.
Llistes i pactes.
A més de veritat. A més de veritat.
Si és que els que hi hem passat ja ho sabem, això.
No, és que la meva filla, concretament, de Sabina, se podia dir Bartolomé. Ho he de dur la història.
És ahí el pactisme. El pactisme.
Sí. Restaurant Aggio, recordeu, al carrer Templers número 3, a Lleida. Toni, avui no tenim massa temps perquè l'Eida ens ha tornat a demanar temps. Després parlem de moda i de tendències. I clar, ara estem ja entrant a l'estiu
bueno,
i hem de parlar de moltes
de veritat
coses.
Entrem a l'estiu ara.
Sí. Per tant, avui no farem recepta, però et fem venir la setmana vinent i farem una recepta, però avui volem que ens recomanis plats.
Vale, jo ara començaré...
Primer, abans.
Sí.
Abans. Quina diries que és l'especialitat de l'Aggio?
Uh-huh.
Bueno, nosaltres toquem cars, peix i de tota la vida pasta i pizza, que això té una referència al nom molt, molt propera, no? Però en realitat anem evolucionant i anem fent cosetes. Ara de cara a l'estiu la proposta és de coses fresques, no? Bichisua, salmorejos, gazpachos, amanides fresquetes, postres inclús de chia, llet de coco i ametlles, bueno... Anem caminant.
No tenies gana, Mònica?
Ja, sí, no m'ho estic posant fàcil, eh?
Sí, és que clar, en lloc d'un plat avui en parlem de més d'un.
És que ara m'està, sí. Jo, ara jo un gazpacho, ara, mira, vindria, no em dóna temps.
Sí. Jo el gazpacho és un plat que adoro.
Sí. Sí.
No, o sigui, és un plat que adoro. Primer perquè em revitalitza molt, potser psicològica realment, però em revitalitza molt. Jo a la que comença a pujar un pelet del mercuri necessito coses fresques, sí, per menjar. I després la tomata és una cosa que em xifla.
Sí. La tomata és una companyia, bueno, és que ni que sigui el suc que deixa la tomata,
sí, sí, sí.
La tomata amb una mica d'oli d'aquí de les Garrigues, bueno, és que ja mulleries, pa...
Clar.
Pues bueno, això és la base d'un bon gazpacho ja. Uh-huh. O sigui, una bona tomata, el pa, un bon oli. Lo de l'all és al gust, no? Però estem fent gazpachos de síndria, estem fent gazpachos de fruita. Ara, com el clàssic, no hi ha res, no?
Clar.
I estem fent gazpachos especial per gent que celíaca, o sigui, uh-huh, que són persones, no són malalts.
Correcte. Escolta, en 30 segons, si avui venim a l'Aggio...
Què tens avui, Toni?
Què tens avui?
Avui tinc un taxi preparat per anar a casa de qualsevol amic perquè estem tancats.
Ah, bueno, doncs demà, home, demà.
Clar, demà. No,
correcte, el dimarts feu el descans setmanal, eh?
Correcte. És el dia que fem el descans setmanal.
Però demà ja ho tens al cap, el que oferiràs.
Sí, demà ja pues, començarem amb una bichisua. Donem l'opció entre setmanes sempre d'això, la bichisua, el salmorejo, el gazpacho, sempre hi és, no?
Oh.
Llavors, ofertes, pues, bueno, uns musclos que venen del Delta de l'Ebre, peritons, però per fer amb vinagreta, no?, que és una mossegada fresca, que, bueno, també té esa tomateta, té productes d'aquí de la horta, no?, que mm-hmm, està molt bé.
Ai, mare de Déu, aquests musclos. Quedem, sí, de malatge, Ricard?
Sí.
Quedem ja. Va. Vaja, ja. Sí. Molt bé, Toni, doncs, escolta, això trobareu a l'Aggio, està en el carrer Templers número 3, a Lleida, i ja hem quedat, Toni, que vens la setmana vinent i llavors sí, ja que ens fas la recepta d'un plat, a veure si ens en sortim de fer-ho a casa.
Dimarts, eh?
Us complicaré una cosa el dimarts.
Ah, vinga, aquí estarem.
Toni Márquez, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Per mi, una abraçada molt,
gràcies,
molt forta.
Mònica,
va,
fem una pausa.
3 minuts, eh?
No res, i després ja tendències i moda.
Agafa't, que venen corbes.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
El empate de la selección española ante Portugal cobra otra dimensión a la vista de los marcadores que se están produciendo en Rusia. Ni Argentina, ni Francia, ni Alemania, que perdió ante México, y ni siquiera Brasil han ofrecido su mejor versión. Y quizá los mejores fogonazos que se han visto hasta ahora en el Mundial los ha protagonizado la selección española. La selección juega mañana ante Irán, nuestro segundo partido, parece un rival muy, muy asequible y de momento sigue habiendo licencia para soñar.
Y ahí están, ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Para este instante estaba prevista la comparecencia de Maxim Huerta, ministro de Cultura y Deportes. Se comenta ya que para anunciar que dimite...
Está pasando.
Que todo apunta que su futuro está sentenciado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura.
Estás en COPE.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
¡Están increíbles!
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
hasta la playita y más allá. Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es, disfruta de las rebajas con hasta un 50% de descuento en ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé.
Ricard, ja la tinc aquí.
Sí, i a més no cal que, no cal que em facis l'examen perquè no... No,
no t'has estudiat el tema de les pestanyes, no?
No he tocat pestanyes, no.
No has tocat pestanya. Bueno, doncs escolta, ja tot arribarà. Però t'ha de dir que la tinc aquí i avui no he pogut parlar amb ella abans de començar.
I com porta les pestanyes?
Home, ella estupenda, sempre va perfecta. Sempre sortida de la caixa de regal, ella. Està perfecta. Ah, Leida Martí, bon dia.
Hola, bon
dia. Leida.
Com estàs? Dic jo que avui no he pogut parlar amb tu abans d'entrar, però com que la setmana passada, te'n recordes, Ricard, que li van posar deures?
Així, és veritat, és veritat. A tu sí que et van posar deures, sí.
L'audiència mane, i què va dir l'audiència, Ricard? Què va demanar?
Fons d'armari.
I amb què ve la Leida? Bravo! I amb què ve la Leida?
Fons d'armari.
Pues sí, la veritat és que vaig trobar superinteressant la proposta que vau fer i a més que els nostres ells han corroborat la vostra bona idea de poder fer el tema del fons d'armari. Per què? Perquè és que cada any, quan comencen les rebaixes, dic fons d'armari, fons d'armari, fons d'armari, però realment no dediquem mai un programa de dir i què és el fons d'armari de cada temporada.
Fem la llista, no?, d'imprescindibles.
Sí, per tant, i a més, com que d'aquí poc també comença les rebaixes, doncs d'aquesta manera podeu ja poder fer, dic, mira, doncs aquest any no només el dedico amb aquella peça especial, sinó també amb el fons d'armari, i puc fer tria del que tingui i el que tinc.
Exacte. Doncs
pues comencem.
Vinga.
De dalt cap a baix. Vale?
Molt bé.
Cada estrat una mica així, però bueno. De dalt cap a baix. Bueno, ja vam estar començant a comentar fa 15 dies el que eren les samarretetes blanques.
Sí, senyora.
Vale? Això és un fons d'armari al 100%. No només amb manigueta curta, sinó també amb tirants més amples, cisats... Vaja, de totes les maneres, una samarreta blanca segur. Són aquestes filoses, de cotó orgànic, que es porten tant a la temporada d'estiu i són molt còmodes, i que fins i tot jo recomano tindre més d'un color. O sigui, si n'hi ha una que la trobes que te senta bé, si tens dos o tres colors, també et sentaran igual de bé. I després tu pots anar combinant. Te treuen dels apuros, amb texans, un altre fondo d'armari, amb uns xinos beige, un altre fondo d'armari, amb uns pantalons blancs, fondo d'armari. Vull dir que al final són peces que combinades entre elles i tots són sent fondos d'armari, sempre pots tindre un look diferent.
Jo estic apuntant tot perquè després amb aquesta llista me n'aniré a l'armari a veure què em falta.
Això, a veure què tens, a veure què et sobra i a veure què falta.
És que estic aquí apuntant. Samarreta blanca, texans, xinos beige i pantalons blancs. Ja en tinc quatre,
Per exemple, d'aquí t'has fixat que amb una samarreta teus tres looks diferents.
Sí, senyora.
Vale? I això és la clau dels fondos d'armari, que amb una peça pots anar fent diferents looks, només que canvis la de baix. Per tant, la clau és de dir, vale, tinc 3, 4, 5 o 6 bàsiques i entre elles amb els pantalons vas combinant. Un altre fondo d'armari, per exemple, una faldilleta texana, que a més aquest any es porta tant. L'any passat, si us hi fixeu, si us hi vau fixar, ja van començar a vindre molt una altra vegada el que eren les faldilles texanes, perquè hi havia hagut com una mica de peron. O sigui, sí, es portaven, però no hi era allò, aquella eufòria de...
Bueno, de desintoxicació de mercat, potser també.
Sí, jo crec que sí, segurament, va ser el que diu el Ricard. I doncs l'any passat es van començar a portar i aquest any també. Pues pots portar la típica normaleta, però si després tens la que va amb perletes, amb una miqueta d'estripat, amb algun dibuix, amb el desgastat, etc, etc, etc. Per tant, folia texana, bàsic d'armari. Sempre la podràs treure. Lo bo dels bàsics d'armari, que és un altre punt, és que potser una temporada no el treus, però el treus al cap de dos.
Tornarà, exacte. Sí, sí, això sí.
Saps? Sí. És una cosa que dius, vale. A mi em passa, per exemple, amb les samarretes. Mira, avui, Mònica, que portes una samarreta a ratlletes. La samarreta de ratlles blau marí blanca.
Jo és que les ratlles tinc un problema, no? Ja m'ho diu ma mare. Arriba una i em fa una altra de ratlles, nena.
T'encanten.
No ho puc evitar. Les ratlles no puc evitar, és que se me'n van els ulls. Després arribo a casa i dic, però si en tinc 3 o 4 ja de ratlles.
A mi em passa amb els topos, si et serveix de consol.
Veus?
A mi amb les negres.
Veus?
Les peces negres, sí, sí.
Cadascú té el seu.
Exactament.
No, però veus, a mi em passa com a la Mònica. Ara no, però abans, quan arribava a casa, què, és negre el que t'has comprat? Sí.
Ah. Sí, sí. És que aquella cara de ma mare, quan ja fa, ratlletes...
I tu, sí, sí.
Sí, sí, és que m'agraden, és que hi faràs. Però a més, les ratlles també són un bàsic, Aleida.
Per això mateix, és el que anava a comentar. Vull dir que realment és una peça que és un bàsic. Sempre l'hem portat, sempre el portarem, la ratlla marinera. Uh-huh. I sobretot a l'estiu. Per què? Per combinar amb uns pantalons blancs, amb uns pantalons vermells, vull dir, amb qualsevol coseta. Sí que, si us hi fixeu, a vegades hi ha el que són les renovacions o reinvencions de les ratlles en samarretes de tipus mariner. Per exemple, amb una puntilla, saps? Que porten, per exemple, una puntilla baix. O jo, per exemple, en tinc una que és... Perquè, clar, jo també tinc 3 o 4 de ratlles. En tinc una d'elles que és com a més curteta, com un crop top, i que a sota surt una altra peça tipus blusa. Però, clar, no deixa de ser un jersei de ratlles. Vale? Vull dir, després, tot i això, sent uns bàsics, sempre hi ha aquelles reinvencions de la mateixa peça.
Sí. I, de fet, avui és ratlla amb brilli, en el teu honor. No està ben preparat, això, però té cert brilli. Mira, tu saps que jo, els brillis i jo, no som gaire amics. Però avui, dic avui que ve la Lida, deixa'm posar el brilli.
Ai, Mònica.
Que... La dona. Perquè vegis que et faig cas, allò, no? Petites dosi, però sí. Sí.
Ara ve el Ricard també.
No, jo ve... No, brilli no.
Brilli no.
No.
Però més ratlles sí.
Ratlles, jo... Sí. Mira, jo avui vaig negre de dalt baix, per exemple.
Bueno.
Texans negres, un polo Burberry negre, i bambes esportives, o sigui, bueno, de vestir, això, sneakers, que es diu,
sí?
Negres, i mitjons negres.
Ai, li anava a preguntar els mitjons. No. Estava esperant els mitjons.
No, l'únic que no porto negre és l'altra peça que no he dit, però vamos.
I ens la podem imaginar.
Sí.
Doncs, home, s'ha de variar una mica. Mira, avui te n'ha dit diversos. A més, estava pensant en la llista aquesta que estic fent. Samarreta blanca, texans, chinos beige, pantalons blancs, són unisex, aquests bàsics. Per tant, les ratlles marineres. Ricard. Ja et passaré la llista.
Tot és unisex, lo d'aquesta llista.
Ara te la passo per WhatsApp. Vinga, i t'apuntes. Seguim, algun bàsic més? Tenim temps encara.
Sí, després tenim també el que són el tema de les jaquetes. Per exemple, una gabardina. Sempre s'ha portat, sempre es portarà i sempre queda superbé. Tant per anar amb pantalons com per anar amb vestit o faldilla. Tant per anar a esport com per anar a l'oficina. Per tant, és un tipus de jaqueta que dius, hosti, què em poso avui? Vinga, això segur que queda bé. O sigui, és molt fàcil. Després també tenim la texana, amb totes les seves variants de colors, però a mi la que més m'agrada per aquesta temporada, o sigui, per les temporades de que són primavera i estiu, és tant la de color texà de tota la vida a la blava com la blanqueta.
Molt bé.
I després aquí també doncs, és el que dèiem, hi ha les reinvencions, les que porten una miqueta de dibuix darrere, o, per exemple, que porten una mica de tatxuela o una miqueta de brillantet, alguna coseta d'aquestes així també. Vale? I després també, en el tema jaquetetes, també trobo molt, molt xulo per aquest, sobretot principi de temporada, primavera, més que estiu, les caçadores de pell. També, trobo
super. Un bàsic, basiquíssim també.
Això ja, o sigui... Mira, jo en tinc una encara que me la va regalar mon pare de quan tenia 17 anys. En tinc 30.
Mira.
O sigui, imagina't. Però m'encanta, o sigui, m'encanta, la pell està més desgastada, per tant, està més xula la jaqueta, saps? I clar, és una cosa que dic, mira, potser aquest any no la trec, però és el que dèiem, d'aquí l'any que ve, com que ja no la tinc vista de l'any passat, la desintoxicació que ha dit abans el Ricard amb la faldilla texana, doncs ho faríem també amb les nostres pròpies peces de l'armari. Ah,
també t'ho volia preguntar, en aquesta llista de bàsics, que ara estem fent el de primavera-estiu, diguéssim, és important també invertir potser un pelet més en certes peces, no? Perquè saps que, sí, que temporada rere temporada les amortitzaràs.
Uh-huh. Jo crec que, per exemple, en aquest cas, el que ens sabrà menys greu a on emplear aquesta inversió o aquest esforç econòmic, jo per mi és amb el tema de les jaquetes. Uh-huh. O sigui, una jaqueta de pell és el que et dic, vull dir, jo en tinc una des dels 17 i en tinc 30, o sigui, i la jaqueta està perfecta, vale? Clar, compte, m'invento, o sigui, compteu el que val la jaqueta, jo què sé, doncs 300 euros dividit entre els anys que porto que la tinc, quant m'ha costat cada any? No,
sí,
res?
Sí, sí, clar, per això et dic. Fins i tot amb, saps?, el tema de les samarretes blanques que deies, no? Al final és una peça també que rentes
que utilitzes
molt,
molt
més,
sí.
Llavors, per tant, hem de buscar perquè ens duri una miqueta més també, potser, doncs aquest cotó, un pèl de més qualitat, no? En
sí,
cas.
Aquí sobretot ho trobareu molt amb el tema de les cises, ¿vale? Perquè el problema de les samarretes de cotó moltes vegades és que les cises dels laterals s'acreuen. Uh-huh. Bueno, s'acreuen, no se fiquen... A veure, tu quan portes una samarreta, el lateral cosit és recte cap avall. Doncs hi ha vegades que tiren endavant, tiren enrere, yeah, se fiquen al lateral i després tampoc no hi ha manera de plegar-la. I aquí realment es veu la qualitat de la peça de la roba. Uh-huh. Vale? Perquè, clar, home, doncs, un cotó estirat per donar més peces, clar, què passa? Que quan el rentes... tens perilla que la peça es deformi una mica. Uh-huh. I si, clar, si és una peça que et poses molt, o, per exemple, és un bàsic que et vols posar molt, clar, sap com a greu, no, també?
Clar, sí, sí, sí.
Clar.
Uh-huh. Molt bé, doncs ens queda poquet temps, però has dit de dalt baix, uh-huh, bàsics en calçat, per exemple.
Falten els peus. Per exemple, les Converse. Qui diria que les Converse es tornaven a portar d'aquesta manera?
No s'han deixat de portar mai.
També tens raó. Vale, sí, les Converse sí. Vale. Potser en vés de Converse haguessin sigut unes Vans, el que hagués tingut de dir.
Ah, això mateix.
Aquí m'has enganxat, Mònica.
Però bé, sí, la sabatilla aquesta blanca, llisa, de tota la vida, no?
Bueno, un clàssic. Tant per homes com per dones, tornem, perquè sí, les tendències sí, sí, són tant per homes com per dones.
I les New Balance?
Igual. Idem, uh-huh, idem, uh-huh, el tema de la... De
és curiós perquè va haver una època que sí que van com a desaparèixer, però ara se'n veu moltíssimes, eh?
Buah, és com un boom. El boom de les bambes. Sí, 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 sí. Fa cosa de dues temporades i és el boom de les bambes. Jo no havia tingut mai bambes. Us ho dic així de clar.
Jo tantes com ara tampoc. Jo havia tingut les Converse, ja està. I ara sí que ja m'he diversificat més.
Jo també havia tingut les Converse, que són les que utilitzava pel dia que deia, hòstia, no tinc ganes de vestir-me i vull anar còmode, Converse. Però clar, ostres, ara tinc bambes.
Jo saps, sí, la primera vegada que vaig tenir unes Converse? Amb 13 anys.
Sí, clar.
I després ja no n'he portat més, eh?
Ah, no?
No, no, no.
Doncs jo sí que és una cosa que...
Jo també en tenia unes. És més, les primeres que em vaig comprar d'aquest estil eren unes Stan Smith.
Mm. Que també ara s'han tornat a portar moltíssim fa, sí, no? Un parell de temporades. Mm-hmm.
Que eren, sí, de color, sí, beige. Sí, molt mones eren.
A mi se m'han trencat ara unes Converse que tenia que només m'han durat 20 anys.
No, mi nena!
I tinc un disgust, tinc un disgust.
Tens el tiquet? No. Tens el tiquet, home.
No, ja deuen ser bones, ja, perquè les he portat. Però ja, tinc un disgust, de veritat, em sap greu, jo crec que no les tiraré.
Però vols dir que no les trobaràs?
Sí, home, clar, igual, sí, no és problema. Però
home, això ho pots comprar per internet i si no, les pots dissenyar tu.
Li tens carinyo. És veritat, això ens ho havies explicat, sí, sí, que pots fer el color que vulguis, l'estampat, sí, que vulguis.
No sé si és un perill, això, eh?
Però bé, escolta...
A ratlles.
Jo ho he pensat i no ho he volgut dir. T'he deixat a tu, Ricard,
bueno,
això.
Jo ho deixo, si algú que m'ha de regalar alguna cosa al meu aniversari, que també és properament i em vol un regal, aprofito, si ma mare m'està escoltant, bàsicament. Doncs escolta, unes Converse de ratlles estaria molt bé.
Sí,
un molt bon regal. Sí, senyor. Escolta, quina llista hem fet avui de bàsics?
Sí,
això és informació de servei, eh?
Tu la tens feta, no?
La tinc feta. Us la passo ara... La penjarem al Twitter, si voleu, d'aquí una estona, i si no us escolteu el podcast, que riureu una estoneta i aneu repassant la llista.
Molt bé.
Ricard, tu i jo parlem aquesta setmana, però a la Leida no parlarem fins dimarts que ve.
Fins
no sé si
dimarts.
Podré aguantar, Déu meu. Passarà Sant Joan i tot, que tinguis bona revella.
Ai, gràcies,
és veritat,
igualment.
És veritat.
És veritat. Passa-t'ho molt bé, a Leida.
Gràcies, a Leida.
Que tingueu una bona nit màgica.
Igualment.
Un petó, adéu. Adéu.
Ricard,
És veritat, en parlarem divendres, d'opcions d'oci, però clar, aquest any cau en diumenge, en ple cap de setmana.
És estrany, és una mica estrany aquest any.
Sí, és diferent.
Estem tan entretinguts que m'ho he trobat així a sobre. Escolta, acaba de passar bon dimarts, eh?
Igualment, una abraçada.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Con Matoga, adelántate al futuro.
Matoga pone a su servicio el sistema tintométrico totalmente ecológico, con una infinita gama de colores al instante. En Matoga, decore su hogar al mejor precio. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Camclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Migdia a Cope. Cope Tarragona Reus, 93.5. I Cope Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido. Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hasta el 28 de junio, llévate una cámara réflex Nikon D3400 con objetivo 18-55 por solo 449 euros.
Y con financiación fácil hasta en 12 meses.
Además, Nikon te devuelve 50 euros. Consulta condiciones en nuestros centros.
Disfruta del verano con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
Ara sí que sí, poso música i dic, Senyor i senyors, un, dos, tres. Ruth Guerrero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Bé? Mira, parec com per art de màgia.
Per art de màgia. Ah, jo sí. És posar música, xiquets.
I surto
i apareixes,
aquí. Sí,
apareixes.
Sí, aquí, asseguda a la cadira. Mira.
Què tal? Com ho portes, això?
Molt bé, ho porto bé, però amb calor ja, eh?
Sí. Ai. Jo crec que... Jo no estic mentalitzada que ja és estiu.
No, és que està...
No he fet el canvi mental, jo.
No, està arribant tard, eh?
Ha arribat tard i ens està costant fer-nos a la idea.
Moltes persones em diuen, no sé si t'arriba a tu també, que l'estiu, si arriba tard, és que també marxarà tard. I potser ens trobem a mesos com l'octubre...
Sí, que estarem fent la castanyada amb màniga curta.
Sí, el novembre, que encara respirarem bon temps.
Bueno, no hi mal que por bien no venga, diuen, no? Doncs a veure.
Sí, i tant, i tant.
Això ho hem d'agafar com bé, noia.
Exacte, sí, no ens podem queixar. Mentre hi hagin hores i dies per anar a la platja...
Ah, això mateix. Ja. I salut, doncs ja ho tenim tot.
Sobretot.
Avui he de dir que no tinc ni idea de què em portes, perquè no hem pogut parlar abans aquests dies, no? Doncs... Ja som molt frenètics i no hem pogut parlar abans.
Sí, amb tantes coses. Doncs mira, jo avui a tu i als oients us vull convidar a que conegueu a un dels millors fotoperiodistes que tenim a nivell local.
Què em dius,
sí,
ara?
Sí. Ell és el Fabián Acidres, o millor dit, Fabián Azul, el nom artístic, i ho farem a través de la mostra de fotografies que va presentar el passat 5 de juny al Centre de Lectura de Reus, sota el nom Una mirada reusenca. Ja diu molt, eh? Uh-huh. del que veurem allà. Eh? I ho fa, a més, en el marc de la celebració dels 10 anys del Reus Digital,
sí,
que
senyor.
És el mitjà en el que treballa ell.
Uh-huh. Una abraçada des d'aquí a tots els companys del Reus Digital que estan celebrant l'aniversari. Això, tenen buitada,
sí.
Té tot l'any, eh? Tot 2018.
Sí, ens estan fent actes. Bé, s'ha d'anar, s'ha de gaudir de moltes coses.
10 anys són per celebrar-los, eh?
I tant, eh? Quan els fem aquí també celebrarem,
eh? Ah, això mateix.
Sí, que no falti, eh? Doncs ell és que és company, hem coincidit moltes vegades enrere la notícia i ara és el moment, doncs, d'això, de descobrir-ho a través, no?, per mitjà de les seves imatges, i ha fet un gran treball de síntesi.
És un recull de 20 fotografies del treball que jo he pogut fer pel diari Reus Digital al llarg de 5-6 anys. Evidentment no n'he fet només 20 fotografies per ells, perquè tinc un arxiu per al diari d'unes 35.000 fotografies. I d'aquestes, doncs, hem fet una tria i un recull de les que considerem que són més significatives i poden explicar una miqueta el transcurs d'aquests 5 anys. Hem intentat fer-ho una mica variat i podem trobar des de política, per exemple, el senyor Carles Pellicer, alcalde de Reus, amb una foto es troba al Parlament de Barcelona, o el senyor Puigdemont aquí a Reus al Teatre Fortuny, o l'Artur Mas. En cap tenim esport des del campionat del món de ral·lis fins al Reus Deportiu quan va pujar a segona A de futbol. També temes de la independència i una miqueta, doncs, temes de Reus, de la cultura de Reus, com és la tronada i els castells.
Amb 35.000 fotos. Ai. Hi ha temes per tots els gustos.
Ai, Déu-n'hi-do, 35.000 fotos. Quin treball per seleccionar només 20 fotografies, eh? O sigui, ja ha dit que ha tingut bona ajuda. Ja em comentava que la seva fixació era transmetre sobretot l'emoció, eh? L'emoció de la gent, eh? No tant el fet en si, però sí les cares, no? Allò que diuen, no? Allò que expressen. Bé, però com ha fet aquesta tria? Sota quins criteris? Jo l'he preguntat.
És molt complicat perquè de vegades em deixo endur una mica massa amb el que és la composició o una foto artística i, clar, no podem oblidar que estem parlant de fotoperiodisme i lo important és que una foto expliqui una notícia i doni un missatge a l'espectador. Va arribar un moment que en tenia entre 50 i 60 i ja no sabia quina eliminar-ne per quedar-me'n només amb 20 i llavors, conjuntament amb l'equip del diari Reus Digital, doncs em van ajudar amb el seu bon criteri a quedar només aquestes 20.
Ha dit una cosa molt, molt important, i és que la missió d'aquestes fotografies, sobretot que fa el Fabián, en aquest cas pel Reus Digital, clar, tu, veient la foto, t'has de fer una idea del que ha passat, no? En realitat, sense necessitat que t'expliquin gaire més. Després et contextualitzen, no? Però és molt important aquesta feina, i de vegades també en els mitjans locals també la gràcia està, suposo, en trobar aquella foto diferent de coses que passen habitualment o cada, no? Que cada any hi ha el mateix. Doncs, per exemple, la tronada. Mm. Tenir una foto diferent de la tronada no és fàcil,
sí, sí,
eh?
Sí, i tant. Sí, sí, perquè al final la tronada l'has vist de moltes maneres, no?
Sí, o d'un ple de l'Ajuntament, mm-hmm. que n'hi ha cada mes. Fes una fotografia diferent.
Sí, sí, s'ha de posar molta part artística, eh? Aquí el Fabián en té, però sí, jo també li preguntava, eh? Això dels mitjans, com s'ho fan? Tu quantes fotos els envies als mitjans? Ells quantes es queden? Com és aquest procés? I em deia que no, que potser doncs, ell seleccionava, feia una tria, potser de 6, 10 fotos, i ells després en feia, no? Al final feia la selecció final, o bé fins i tot ell triava la que volia posar, eh? Uh-huh. O sigui, que és aquest procés, no? Potser desconegut per nosaltres, però que ho fan d'aquesta manera. Jo he volgut anar més enllà, i d'aquestes fotos, per fer més treball de síntesi encara, quina és la millor per ell?
O sigui, de 20, que li has fet triar una.
Sí, sí, de 35.000, dona.
Que dolenta.
És difícil dir-ho, perquè a totes els hi tinc un especial apreci, no? Potser aquesta dels senegalesos tallant la via del tren a Salou, amb el contrast dels estrangers mesclats entre els manifestants que estan tallant la via del tren, potser sí que li tinc una especial predilecció. Té molta força perquè tenim dos mirades directes a càmera de dos dels senegalesos que estan asseguts amb un contenidor de brossa tallant la via del tren i m'estan mirant amb una mirada molt, molt directa. I això ja dona molta força a la foto. I si continuem llegint, doncs podem veure, doncs, equilibrant a dreta i a esquerra, dos personatges que sembla que siguin totalment ausents o ignorant la situació, que són dos estrangers que potser per curiositat estan mirant i una altra noia està passant amb un gelat de cucurutxo que potser va caminant cap a la platja. Llavors aquest contrast i aquest equilibri m'encanta. Llavors també hi ha les vies del tren que donen una diagonal i un punt de fuga.
Mm-hmm. Home, bé. L'ha justificat, eh? La tria.
Sí, sí. Quina bona descripció,
no
eh?
No era fàcil. Sí,
el posaríem un 10, no?
I tant.
Amb aquesta bona descripció que ens ha fet. Una imatge, doncs, ja diu, té molt de valor i també aquesta imatge té molt de valor per unes altres persones o per una altra fotògrafa que és d'una important agència.
Amb els anys aprens a mirar fotografies. Però sobretot en aquesta foto en concret vaig tenir l'oportunitat d'anar a Perpinyà amb un festival de fotoperiodisme i una fotògrafa de l'agència de fotografia Magnum es va centrar molt en aquesta foto i que ella em donés la seva opinió i em digués que era una bona foto, doncs si ho diu ella, doncs també per mi és molt important.
No, clar, quan no, l'opinió de l'expert en aquest cas, encara que ell tingui molts anys d'experiència, doncs suposo que també
sí,
t'ajuda,
sí, sí.
No?, d'alguna manera.
I tant, eh? I bé, l'agència Magnum, estem parlant
de... Paraules majors,
sí,
eh?
Sí, i tant. Ho volia posar, no?, per separat, per distingir, no?, aquesta fotografia que ha fet el Fabián i aquestes fotos que fa magnífiques. Ell i molts altres companys fotoperiodistes hem de posar en valor la professió perquè també passa dificultats, eh? No, hi ha molta duresa, hi ha condicions difícils que pateixen, eh? I ara, sobretot, no està passant pel millor moment aquí, eh?
Curiosament, és un moment molt dur pel fotoperiodisme en el nostre país, perquè és un molt bon moment del fotoperiodisme en altres països com Estats Units o inclús França o el nord d'Europa. I és curiós perquè vivim estem vivint una època on el fotoperiodisme és més potent i més bo que mai, perquè hi ha molt nivell de fotoperiodistes. El problema és vendre aquestes fotos, no? O sigui, hi ha gent que inclús se'n va a Síria i ha de regalar les fotos perquè ningú les vol comprar. Al final, hem de pensar que ha d'haver-hi un producte, és un producte. El fotoperiodisme el que vol és explicar històries i d'això neix la meva vessant fotoperiodística, aquella necessitat de veure que estan succeint coses i voler-ho explicar a la gent, no? I com en les fotos o els reportatges de la prostitució a Reus. No és només fer una foto, vull dir, jo m'involucro, me'n vaig a fer el cafè amb elles, parlo amb els serveis socials, me les presenten, m'expliquen la seva vida i al final hi ha la foto, però després de dies d'investigació i de conèixer la persona.
Uh-huh. Imagina't, perquè els oients uh-huh. puguin fer una idea de la feina que hi ha rere una foto que de vegades potser no hi dones prou importància, no?
Uh-huh. Així és, eh? Molta feina. Hi ha un treball d'investigació, eh? Uh-huh. Al final, com fem el periodista, no?
Clar, no és fruit de la casualitat, en aquest cas. De vegades ho pot ser, d'estar al lloc indicat, no? En aquell moment, però moltes vegades la feina dels fotoperiodistes doncs, té tot aquest treball a darrere que no, uh-huh. que no ens podem imaginar, potser, no? I té raó una cosa, moltes coses de les que ha dit el Fabián, no? Avui en dia, per desgràcia, amb tot el que està passant doncs, a Síria, allà anomenat Síria, Líban, no? Altres llocs, de vegades ho sabem perquè hi ha un company, un fotoperiodista allà que ha fet aquesta foto i ens arriba a través de xarxes socials o d'un mitjà de comunicació, no?
Sí, sí, que s'estan arriscant la vida per cobrar res i menys.
Res per una foto,
sí,
exactament.
Sí, sí, és simplement el fet de mostrar-la al món, no? Uh-huh. Però també s'han de guanyar la vida i se'ls ha de recompensar, no?, per tot l'esforç que està fent, no?, que és fonamental, no?, aquesta part de comunicació de les imatges, no?, que tenen. Ara ja hem acabat potser la part més fotoperiodística del Fabián, però us vull presentar el Fabián Azul, no? Aquella part, no? O aquella faceta més artística d'ell que ja ens deia. I volem conèixer d'on li ha vingut aquest cuquet per ser Fabián Azul.
A Fabián Azul li comença a interessar la fotografia de petitet perquè a casa revelava les fotos amb mon pare, que n'era aficionat, i tot comença com un joc. I de que vas creixent, doncs et dones compte que la fotografia forma part de tu i sense donar-me'n pràcticament compte m'he trobat treballant gràcies a la fotografia i jo li dec molt a la fotografia, li dec ser el Fabián Azul.
Sí, 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 i tant, eh? Ell ho diu content, eh? De fet, com a Fabián Azul, ha exposat més vegades, eh? Aquestes fotos que té, que ara et quedaràs paradíssima. Si ja t'has quedat parada amb 35.000 imatges de fons que té pel Reus Digital, com a ell, com a personal o com a la resta d'aquesta faceta artística, en té quasi 1 milió de fotografies. O sigui, les ha passat ja, eh?
Quins discs durs en plural sí. Ha de tenir el Fabián a casa.
Jo m'he quedat parada, eh? Quan comentava amb ell 1 milió de fotos i uh-huh. els fotògrafs professionals arriben a tenir-ne més, eh?
I tant, sí.
I 2 milions fins i tot, eh? O sigui que déu-n'hi-do. Jo com he volgut aprofitar-me una mica del Fabián, ja que el tenia, l'he demanat que ens doni uns consells per fer la millor foto. Ara que ve l'estiu, sobretot agafem els mòbils aquí i allà.
És que ara és tan fàcil, massa, eh?
Sí, que ha de tenir una bona foto.
Potser una bona foto és aquella que quan la fas l'has vist abans de fer-la i has decidit fer-la i que quan la tens a les mans, ja sigui amb un mòbil o amb un ordinador o en un paper, a mi m'agraden molt les fotos en paper, veiguis el que tu volies captar i et transmeti aquella sensació que tu volies captar amb la teva càmera, perquè moltes vegades, més que una imatge, amb una càmera volem captar aquella sensació de, si m'estàs parlant de l'estiu, doncs aquell sentiment d'estiu, d'estar a la platja, estar de vacances, passar-m'ho bé, etc., no? Parlo en general de cada persona, doncs potser volen captar aquesta sensació. Si tu, quan veus aquella foto, et recorda allò o li pots explicar a algú i que li arribi una mica aquella sensació que tenies tu d'estiu, doncs jo crec que ja és una bona foto. No es tracta de que l'horitzó estigui recte o tort o això és secundari.
Home, si està recte, millor, no?
Sí. Però bé, hi ha fotos per tot, eh?
No, però és veritat, pot ser, no? No cal que sigui un paisatge, en aquest cas. Pot ser no? la fotografia d'una cosa que a tu et transporti en aquell moment a l'estiu o a l'hivern, a la neu, no? El que sigui.
O sigui que aprofitem i fem aquella imatge. Quan trobem el moment, fem-la, eh?
Sí, l'instant decisiu, eh?
Això mateix, sí, fem-la, això. També hem parlat amb el Fabián, ja que veiem que té tantes facetes, tantes coses a fer. On el podem trobar? En quins projectes està immersos ara?
Bueno, tinc un estudi de fotografia on abarco des d'events polítics, fotoperiodisme, o events d'entregues de premis que es puguin fer a la ciutat. Rebo encàrrecs potser de l'Ajuntament, d'altres mitjans, de revistes de cotxes, de motos. Vaig fer un reportatge per als cotxes Tesla, elèctrics, i també, doncs, estem oberts a bodes i una miqueta el que és el públic en general. Ara estic treballant potser en algo que tractaria de com la gent conviu a Tarragona amb la indústria i assumint aquesta indústria al costat de casa, Com per exemple quan vas a una platja i veus la gent banyant-se i veus la nuclear davant d'allòs darrere i ho veus normal, no? Potser aquesta foto la veu una persona d'una altra part del món i l'impactaria bastant, no? O les cases i col·legis que tenim. Jo vaig estudiar a la Laboral de Tarragona, estàvem envoltats de química, per la finestra veiem ximenees, no? Llavors ho tenim assumit des que naixem, però realment et pares a pensar i és bastant impactant tot plegat.
La veritat és que sí, de vegades necessitem aquesta mirada d'algú altre, en aquest cas pot ser la del Fabián, sí. No? Perquè ens faci fixar en coses que ens envolten i que per nosaltres són d'allò més normal, no?
Sí, sí, és un projecte molt interessant, eh? Mm-hmm. Haurem de fer un seguiment de quan l'acabi, doncs portar-lo d'alguna manera, perquè ens agrada, no?, també aquest vincle, no?, que tenim a nivell social, doncs, amb aquesta indústria, no?, que està tan propera a nosaltres, eh? Mm-hmm. O sigui, que està...
Convidat
és un bon
quede.
Tema.
Convidat quede.
Sí, sí, sí. I ja per parlar d'invitacions, que millor que ens convidi a la seva, no?, a la seva exposició, a Una mirada reusenca.
Tenim temps fins al 30 de juny per veure l'exposició, així que tard o aviat, durant la festa major, passareu per la porta del Bartrina, del centre de lectura. I per què heu d'entrar? Doncs perquè és cultura, és part vostra, no és només part meva. Són fotos que són part de tothom i jo les penjo aquí per poder-les compartir amb tots vosaltres. I és cultura de la ciutat i bueno, crec que és interessant veure una foto desvinculada de les notícies, perquè sempre estem acostumats a veure la foto vinculada amb una notícia. I veure-la desvinculada totalment de la notícia, penjada en una paret, passa a ser com una obra... no vull dir artística, perquè tampoc es tracta de fer art en el fotoperiodisme, però sí que és com una foto en si mateixa i una obra pròpia en si mateixa, i bueno, és interessant poder-les gaudir.
Jo aquí discrepo, eh? Jo crec que moltes vegades es fa veritable art en el fotoperiodisme, eh?
Sí, sí, i tant, eh? Sí, sí, es poden fer meravelles, eh? O sigui, sí, ens capten i és aquell moment, sí, artístic, no?, que et motiva, no?, que et genera algú dintre teu que no pots parar de mirar, no?, aquella imatge. Bé, d'aquests instants que he passat amb el Fabián, penjarem fotos al Twitter, perquè en tinc, i a més de la mà ens va acompanyar la Rosa Llaveria, que és una periodista també d'aquí, reusenca, i ens va fer unes fotos, bé, ens ha retratat
doncs
de la millor manera.
A Twitter, @copetarragona, d'aquí una estoneta, ho penjo, paraula.
Sí, 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 doncs mil gràcies, al Fabián, Fabián Acidres, al Fabián Azul, que és un company excel·lent, l'he tingut durant tots aquests anys i encara convivim, no?, en aquests actes i és un encant.
Doncs escolta, sí, moltíssimes gràcies, l'enhorabona, també, evidentment, la fem extensiva, aquesta enhorabona als companys del Reus Digital per aquests 10 anys. Exposició, ja ho han sentit, fins al 30 de juny, centre de lectura, no s'ho poden perdre, entrada lliure, així que més fàcil no es pot posar, això.
Això mateix.
Mil gràcies per haver estat aquí una setmana més, que tinguis molt bona setmana, fins dimarts.
Igualment, gràcies.
Com si tot fos un malson, però ara tot és diferent, és com si fóssim més valents, vam aprendre que els esforços brillen amb el pas del temps, i ara res ens espanta, la tristor ens ha fet més forts, agafem la direcció que indica el nostre cor. Qui n'arrisca no guanya, i qui guanya no sap què es perd. Que la vida és un ara i un ara, tan sols un moment. Pensa que la vida és per viure, tornem a començar per ser lliures, deixa't.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835-566.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Pràcticament 6 minuts per arribar a les 2. Encarem aquesta recta finalíssima del programa abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Notícia del matí, els ho avançàvem en començar el programa. L'Audiència de Tarragona ha reobert el cas de l'accident d'autobús de Freginals i demana un peritatge del sistema de frens de l'autobús. Ha acceptat els recursos de reforma i d'apel·lació dels advocats de les víctimes i de Fiscalia, que s'hi va adherir contra l'arxivament del cas de l'accident d'autobús de Freginals, en què, recordem, van morir 13 estudiants d'Erasmus quan tornaven de les falles de València. L'Agència Catalana de Notícies ha pogut accedir a aquesta interlocutòria judicial. Es demana l'expedient sancionador que inspecció de treball va obrir contra el propietari del vehicle, iniciat per falta d'informació i formació del conductor en riscos laborals i per deficiències en la vigilància de la salut del treballador. Aquesta documentació es considera necessària per als magistrats per esclarir si el xofer estava cansat o fatigat. També reclamen un nou peritatge del sistema de frens de l'autobús després que el conductor declarés que es podria haver bloquejat una roda durant la frenada amb l'asfalt mullat. El tema del dia és també el possible alliberament de peatges a final de 2019. El moviment veïnal Prou AP7 gratuïta ja exigirà al govern central que posi per escrit el compromís anunciat pel ministre de Foment, José Luis Ábalos, de fer gratuït aquest tram entre Salou i Alacant. En l'àmbit de les Terres de l'Ebre volen també que l'anunci de gratuïtat serveixi perquè els alcaldes i el mateix govern renunciïn definitivament a construir les rotondes projectades a la Nacional 340. Han demanat ja una reunió amb el ministre de Foment. Llorenç Navarro és portaveu de l'entitat.
I les paraules a vegades se les endú el vent. Volem saber si realment podrà aguantar la pressió que se li vindrà damunt. Perquè, molt bé, s'ha dit, però ara s'ha de complir. I nosaltres el que li demanem és que se reunisca amb nosaltres, com està demanada ja la reunió, i que signi un document que després no hi haguen sorpreses, que no mos vinguin en una implantació pel manteniment d'una vinyeta.
Aquesta possibilitat d'implantar una vinyeta és també un temor que tenen els transportistes. Volen que s'apliqui de manera immediata la gratuïtat de l'AP7 sense esperar a l'extinció de la concessió. Reben amb escepticisme la confirmació del govern d'aquest aixecament de peatges i el president de la Federació d'Autotransports de Tarragona, Josep Lluís Aymat, ha dit a l'ACN que això sí que donaria resposta finalment a les morts a la carretera.
Que han convertit la 340 en un camí de carros, en un camí pràcticament que no té res a veure amb el que hauria de ser una carretera nacional. Hi ha molt d'interès en saber si hi haurà lletra petita, és a dir, si el fet de treure els peatges a aquestes autopistes no voldrà dir que hi instauraran o hi ha intenció d'instaurar noves fórmules fiscals, tipus Eurovinyeta, etc.
Els alcaldes de les Terres de l'Ebre, del Vendrell i Torredembarra sumen aquesta reclamació d'una P7 gratuïta ja. Especialment el Vendrell i Torredembarra alerten que la temporada d'estiu està a tocar i que si no s'actua de manera imminent es tornaran a patir col·lapses. Hi ha més qüestions. Avui en tenim la confirmació. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis el proper divendres. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on també ha dit que hi serà el rei Felip VI i el president de la Generalitat, Quim Torra. A aquesta hora no hi ha encara confirmació oficial per part de la Generalitat, però seria la primera vegada que tots dos presidents es veurien des de que ocupen els respectius càrrecs. Des del PSC demanen enteniment i seny en la inauguració dels Jocs i no menysprear Felip VI. Ho ha dit a Tarragona el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa.
Nosaltres el que demanem és respecte, ho anem demanant des de fa molt temps, i el cap de l'Estat és una persona que mereix tot el respecte, que és molt important per moltes persones, es pot discrepar del que ha dit o del que fa, però no és admissible el despreci a ningú i menys el cap de l'Estat. I des d'aquest punt de vista nosaltres, insisteixo, demanem respecte.
Una punt encara dels Jocs, la nedadora Mireia Belmonte serà la banderada de la selecció espanyola el proper divendres a la inauguració. I precisament avui sabem que els regidors de Ciutadans de Reus no assistiran als actes de Sant Pere perquè diuen que se'n senten exclosos. El grup municipal a l'Ajuntament posa com a raons la presència d'una pancarta demanant la llibertat dels presos i el llaç groc al balcó de l'Ajuntament, o per exemple que el pregoner sigui Xavier Grasset. I per acabar, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió pel que queda de dia i especialment també per demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, cel clar i assolellat avui també a les comarques tarragonines, amb unes temperatures que encara pujaran una mica més. Hi haurà màximes de 28 avui a Tarragona, 29 graus al Vendrell, 31 a Gandesa, 32 a Reus i 33 graus a Tortosa. Pel que fa al vent, cap al sud bufa avui encara el mestral, ja no és tan intens, i a la resta el vent es manté suau, variable, amb tendència a bufar de sud. Demà dimecres continuarà el cel clar, més serè encara. Les temperatures encara pujaran més, a mínimes de 19 graus en general, a Tarragona, a Reus, a Tortosa, també al Vendrell, a Gandesa mínimes de 16, màximes ja per damunt dels 30 graus en general, i el vent continuarà fluix i variable amb brises al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit. I amb això posem el punt final. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntualíssims demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar molt bon dimarts.